Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 12 de gener de 2026. Si la setmana passada us va semblar dura, costeruda, complicada, imagineu-vos aquesta que encetem i posem moltes ganes, però és que serà la primera completa des de fa molts i molts dies. Amb la voluntat de fer-vos costat, d'acompanyar-vos, de distreure-us, d'explicar-vos coses, que aprengueu i us ho passeu bé, nosaltres hi serem des d'avui i fins divendres de 9 a 12. Som l'equip del Penedès en xarxa, que comencem setmana, comencem aquest dilluns 12 de gener, costerut amb majúscules, repartits per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Us expliquem com sonaran aquestes 3 hores de ràdio a partir d'ara, d'aquí uns instants, així que acabem el sumari. Roda d'actualitat, emissora, emissora, us explicarem com es presenta aquesta setmana a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:45, flash informatiu, 5 minuts per saber com es lleva aquest matí de dilluns que ha passat el cap de setmana a les nostres dues comarques. Després d'aquest primer flash, els esports, resultats, marcadors i una mica d'anàlisi d'aquest cap de setmana en clau Penedès, sobretot hoquei patins i també futbol. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb la regidora de comunicació d'Olèrdola, la Fina Mascaró, que ens presenta una aplicació mòbil que han estrenat aquest 2026 i que permet fer gestions amb l'Ajuntament des del telèfon. A 10:45, nova cita amb l'actualitat, segon flash informatiu d'aquest matí, 5 minuts per posar-nos al dia i continuar. A continuació, tindrem la nostra educadora canina de capçalera, la Neus Bertran d'Intercanis, i com que comencem l'any, agafarem un tema d'aquests també d'inici, un ABC, i és educació bàsica, l'ABC, el vital per a cadells. A les 11:06, després del butlletí de notícies, reprenem les trobades amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Són trobades mensuals i en aquesta primera de l'any ens acompanyarà Joan Soler Bordes. Ell és el codirector de la revista que edita l'Institut, la revista del Penedès, que treu el número, són números anuals, treu el número de l'any passat, el número 41 aquesta setmana, es presenta dijous i ens l'explicarà. I també recordarem que aquest any celebrarem el centenari de la primera exposició d'art del Penedès. Què va significar i els fruits d'aquella primera exposició de l'any 26. A 11:45, de nou prima l'actualitat. Deixem l'estudi als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin com va acabant aquest matí de dilluns a les nostres dues comarques. I acabarem cuidant-nos amb l'Adrià Solís, fisioterapeuta, que ens acosta al Riquesa és Salut, avui parlant de la importància, amb majúscules, d'una bona postura. Comencem a caminar i ho fem desgranant com anirà la setmana, dia a dia, municipi a municipi. Arrenca el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos en primer lloc i en un àmbit polític sadurninenc que Junts per Sant Sadurní ha lamentat que TV3 brindés pel nou any amb cervesa i ha retret al govern municipal que no hagi defensat el cava ni els vins escumosos del territori davant la televisió pública ni davant el govern de la Generalitat. El grup considera inadmissible que la televisió pública del país hagi optat per la cervesa en lloc d'un producte que qualifica de símbol d'identitat del territori del país i assenyala que la responsabilitat no recau només en TV3, sinó també en la Generalitat. Per aquest motiu, Junts demana al govern sadurninenc que traslladi el malestar del municipi a TV3 i a la Generalitat i que faci els passos necessaris perquè el cava i altres vins escumosos del territori tornin a ser el producte de referència en el brindis de cap d'any a la televisió pública. També a la capital del cava explicar-vos que aquest mes de gener s'ha posat en marxa el projecte Espai d'Homes, una iniciativa del grup de l'intermunicipal del Penedès que promou la reflexió i el diàleg al voltant de les noves masculinitats. El projecte ha començat amb una conferència a l'Institut i continuarà amb una xerrada oberta a la ciutadania aquest dijous 15 de gener a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal amb l'objectiu d'arribar al màxim de públic possible. El Cercle d'Homes iniciarà les seves sessions el dijous 22 de gener d'aquest any amb trobades setmanals cada dijous a les 6 de la tarda al Casal d'Entitats. Les activitats s'allargaran fins al 5 de març. També a la Biblioteca Ramon Bosch aquest dimecres a 6:45 de la tarda hi haurà una nova hora del conte amb ombres xineses adreçada a públic familiar amb infants a partir de 3 anys. L'activitat ha estat pensada, creada i representada per l'alumnat de segon curs del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil de l'Institut Intermunicipal de Sant Sadurní. Les inscripcions es poden fer al web santsadurní.cat. Anem ara cap a Gelida perquè l'Ajuntament ha iniciat les obres de millora de la xarxa d'aigua als carrers Barceloneta i Francesc Peracaula. Els treballs tindran una durada aproximada de 6 setmanes i l'executaran en 3 fases, amb afectacions puntuals a la circulació i a l'estacionament. La primera fase es durà a terme al tram del carrer Barceloneta entre els carrers Colom i Francesc Peracaula. La segona afectarà el carrer Francesc Peracaula i la tercera, la resta del carrer Barceloneta. Durant les obres es retiraran places d'aparcament segons la fase. Hi haurà restriccions puntuals de circulació i limitacions d'accés a alguns aparcaments particulars. El subministrament d'aigua es mantindrà, tot i que potser hi ha possibles afectacions puntuals. Aquesta actuació s'emmarca dins del projecte de millora de l'abastament d'aigua de Gelida amb l'objectiu de reforçar la xarxa, reduir pèrdues i millorar l'eficiència del servei. Pel que fa al municipi de Subirats, aquest cap de setmana tenen lloc les 15es jornades de memòria històrica organitzades pel Centre d'Estudis de Subirats. Les jornades, que comptaran amb diverses activitats, començaran divendres a les 7 de la tarda amb la inauguració a l'Ateneu d'Ordal. Durant la tarda tindrà lloc una conferència sobre el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil i també la projecció de 2 noticiaris de l'època. Dissabte a les 7 de la tarda, al Centre Agrícola de Sant Pau, una conferència sobre la resistència republicana a la Batalla d'Ordal de 1939. En relació amb aquests fets, diumenge hi haurà a la localitat del Pago una ruta pels carrers amb recreació històrica a les 11 del matí i, finalment, a 6:45 de la tarda, al Centre Agrícola de Sant Pau tindrà lloc el concert Sota les cunetes Justícia a càrrec de Bert Cel. A Avinyonet del Penedès, destacar-vos que avui fins la 1 del migdia hi haurà deixalleria mòbil a Can Mitjans i a les 4 i fins les 8 del vespre estarà oberta al local social de Vinyó Nou, l'oficina de sensibilització ambiental per tothom qui vulgui resoldre dubtes o fer consultes sobre el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. També es podrà recollir el material i els clauers. D'altra banda, a Torrelavit, dijous de 4 a 6 de la tarda tindrà lloc al Casal de Cultura el curs Més Digitals. Es tracta d'una formació gratuïta per aprendre a fer gestions burocràtiques, digitals, gestions bancàries i compres en línia orientant-se amb el telèfon mòbil, l'ús de l'IDCAT mòbil i molts més. Les inscripcions es poden fer al Casal de Cultura, atenció, fins demà dimarts. Informació ara important pel que fa a Sant Llorenç d'Hortons, perquè demà dimarts, de 9 del matí a 3 del migdia, es durà a terme un tall programat del subministrament d'aigua al nucli de Sant Joan Zamora per tasques de manteniment de la xarxa. Es recomana preveure reserves d'aigua d'aigua i evitar l'ús d'electrodomèstics durant aquest període. I dimecres hi haurà banca mòbil de Caixa Enginyers al Centre Cultural Joan R. Espai de 9 del matí a 10 del matí. A Sant Pere de Riudebitlles avui estarà disponible el banc de sang i plasma a les Escoles Velles de 5 de la tarda a 9 de la nit. Dimarts de 8 del matí a 1 del migdia hi haurà deixalleria mòbil a Terra Ple. I dimecres, de 5 a 7 de la tarda, es podran fer aportacions de Càritas al Banc d'Aliments Parroquial al carrer Major número 29.
Seguim recorrent l'Alt Penedès, ara des de Canal 20, amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns és l'últim dia per inscriure's al curs d'iniciació a la calistènia amb l'acompanyament d'un entrenador professional. Es faran dues sessions demà dimarts i dijous de 6:45 a 7:15 al Parc de Calistènia de la Granada, al costat de la piscina municipal. I a Sant Martí Sarroca acollirà un taller solidari per col·laborar en la investigació del càncer infantil. Aquest taller de manualitats per fer polseres candela es farà de 5 a 6 a l'espai de la gent gran. A Pacs del Penedès, l'Ajuntament organitza un taller de manualitats dirigit per Lucy Glonet. Serà a partir de dilluns de 5:00 a 7:15 a l'espai jove. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o de manera telemàtica a través d'instància genèrica al web municipal. Dimecres, el Bibliobús visitarà Castellet i la Gornal. Primer farà parada al Centre Cívic Les Masuques, de 4:45 a 5:15, i després estarà al Centre Cívic la Gornal, de 5:00 a 7:15. A més, també farà parada a les Cabanyes, de 11:45 a 1:00, al pàrquing entre l'escola i la llar d'infants. I a la sala polivalent de Pontons es farà una xerrada d'iniciació a l'aromateràpia amb olis essencials. La xerrada, dirigida per Vanessa Ortega Gustems, serà a les 10. Dijous comencen les activitats de la Festa Major d'Hivern dels Monjos amb un programa d'activitats que s'allargarà tot el cap de setmana. Durant 4 dies el poble s'omplirà d'actes com la cercavila de balls folklòrics dels monjos, l'ofici en honor a Sant Toni Abat o el tradicional pregó i sopar popular. Per començar, a la Margaridoia, la Daniela dirigirà una masterclass de zumba a les 8 de la tarda. A Castellet i la Gornal torna el Bibliobús. En aquesta ocasió farà parada al Centre Cívic de les Masuques, al carrer Montserrat, de 11:45 a 1:00 p.m. Pel matí, a 10:15, al Centre Cívic de Vall de Mar s'ha organitzat un taller de TIC centrat en l'ús de les aplicacions IDCAT i CatSalut, pas a pas i de manera pràctica entre els assistents per aprendre a gestionar tràmits digitals de manera més còmoda amb les eines en línia. Seguim a la Gornal. Per la tarda s'organitzen dos tallers de ioga. La primera sessió serà de 5:45 a 6:00 al Centre Cívic Roca Llisa. La segona, al Centre Cívic La Gornal, de 6:00 a 7:00 de la tarda. També de 5:45 a 6:00, el Centre Cívic Clariana acull un taller de manualitats per fer candeles. Al Niu de l'Uraneta, a les Masuques, s'organitza de 5:00 a 6:00 un segon taller de tecnologies de la informació i la comunicació, dirigit a persones que vulguin aprendre a utilitzar el telèfon mòbil, tablet o ordinador. I de 6:00 a 7:00, el Centre Cívic Vall de Mar acollirà un taller per aprendre a ballar sevillanes. Aquestes activitats estan orientades a la gent gran major de 60 anys, empadronats al municipi i veïns de Bellvei. El divendres es dona el tret d'inici a una nova edició de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort, que enguany gira entorn al lema «L'art ens humanitza». La mostra és una exposició d'obres que comprèn 6 modalitats: dibuix, pintura, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital, i compta també amb una mostra infantil que enguany arriba a la 10a edició. La inauguració serà a la Casa de la Cultura Mascaterró a 6:45 i comptarà amb l'actuació de Banjar Estudio. I segueixen les activitats de la Festa Major d'Hivern dels Monjos. A 8:45 de la nit, a la Societat de Margaridoia, es donarà la traca d'inici de Festa Major. Tot seguit, pregó, sopar popular i ball amb el grup Dolce Vita. El dissabte, de 10 a 2, la quadra, a la Casa de la Cultura Mascaterró, obre les seves portes amb una proposta de manualitat infantil sobre les figures i balls de les festes majors de Santa Margarida i els monjos. Segueixen els actes de la Mostra Artística de Sant Raimon de Penyafort. De 10 a 2, a la Casa de la Cultura Mascaterró, es faran dos tallers de manualitats per adults, un de ceràmica kawaii i joieria amb resina, a càrrec de l'Escola Arsenal, i l'altre d'espelmes artesanals, a càrrec de Nunu. A les 10 de la nit, a la Margaridoia, segueix la Festa Major d'Hivern de Santa Margarida amb concert i ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Liberty. Diumenge, de 9 a 2, s'ha programat una activitat combinada entre el Ciudeb i el Ciarga, amb esmorzar i dinar inclòs. L'experiència s'inicia a Subirats, on es farà la visita guiada al Ciudeb. Després de la visita, servirà un esmorzar entre vinyes amb una degustació de cava del Penedès. En acabat, els participants es traslladaran al municipi de Santa Margarida i els Monjos per conèixer el refugi del Serral, un dels refugis més ben conservats, i al Ciarga. I un cop finalitzada la visita guiada, es farà un dinar a un restaurant local. A les 11, els monjos tanquen la seva Festa Major d'Hivern amb un cercavila d'anada a ofici amb balls folklòrics des del carrer Anselm Clavé fins a la plaça de l'Església. Acte seguit, ballada dels balls folklòrics infantils a la 1. I per acabar, la Societat La Margaridoia acull a les 7 l'obra de teatre Assaig General, a càrrec del grup La Comparativa de Llorenç del Penedès. I a Sant Cugat de Ses Garrigues arriba la roda de teatre gràcies a la companyia de teatre Tretzo, que representarà a 6:45 a l'Auditori la comèdia Can Carbassa.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens acosta la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest divendres la gent gran del municipi faran una sortida al teatre a Barcelona. Concretament serà per veure Glorious, la veritable història de Florence Foster Jenkins, la pitjor cantant del món. Continuem perquè ens avancem en el temps, ja que dilluns vinent començarà una nova edició del curs d'intel·ligència artificial GPT-5 per a principiants des de zero. Imparteixen Ferran del Riu i Anna Costas al Centre Cívic de Sant Jaume dels Domenys. Començarà, com us dèiem, el dia 20, de 6:45 a les 8 de la tarda, organitzarà la Societat de la Torregassa i la inscripció i reserva es pot fer a través del correu electrònic ferrandelriu.ia@gmail.com o a través de WhatsApp al 695-793-203. Continuem ara a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte a la comparativa a les 8 de la tarda a la sala del teatre tindrà lloc l'obra de teatre Crim Qualificat. I el diumenge tindrà lloc la 44a xatonada de l'Ensulciada, la xatonada més commemorativa de la comparativa. També pel que fa a diumenge hi haurà, com sempre, ball del diumenge amb el grup Loren. Continuem ara marxant cap a Banyeres del Penedès perquè el Centre Cívic Joan Català obre les inscripcions als cursos del 2026. Hi ha classes de gimnàstica i de manteniment, de tonificació, de zumba, de body combat, de pilates, de ioga i de ball en línia. I aquest diumenge tindrà lloc a Banyeres del Penedès la 5a invernal de resistència BTT. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà a 3:15 de la tarda a la plaça Europa arribarà la banca mòbil. I pel que fa divendres, a 6:45 a la nostra llar, hi haurà una nova sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Una quinta portuguesa. Marxem ara cap al Vendrell, ja que recordem que fins al dia 31 de gener es pot veure l'exposició Sinergies, de dimarts a dissabte, d'11:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00 de la tarda. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I diumenge, els Pastorets del Vendrell, que tornen al Teatre Municipal Àngel Guimarà. Recordem que és a les 5 de la tarda. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest dissabte, d'11:00 a 1:15 del migdia, a la Ciutadella Ibèrica es podrà visitar la Ciutadella Ibèrica, obrim per obres. Recordem que la Ciutadella Ibèrica està actualment tancada al públic pels desperfectes de la Dana del novembre de 2024. Encara s'estan reparant, per tant, doncs, aquestes visites són especials fins que es pugui tornar a la normalitat. El preu és totalment gratuït, però cal fer reserva prèvia trucant al 977-694-683 als matins o per correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. I acabem, com sempre, a Conill, ja que us avancem, tot i que us ho explicarem a l'agenda al detall de divendres, que Conill es prepara per viure un cap de setmana ple d'activitats amb motiu de la Festa Major d'hivern en honor a Sant Sebastià, el seu patró, i que se celebrarà del 16 al 20 de gener. El programa combina concerts, tradicions populars, actes culturals i propostes per a tota la família. Els actes començaran divendres amb el concert del grup Doctor Prats i la DJ Anna Gisbert. La música continuarà dissabte amb el concert de Javi Medina. També el dissabte hi haurà activitats tradicionals com la tabarada pels carrers, una conferència o la festa infantil de l'hora del pati o el ja tradicional correfoc. Pel que fa a diumenge hi haurà cercavila, sardanes i dinar de germanor. I els actes clouran el dimarts, que és la festivitat local de Sant Sebastià, en la missa solemne, el ball vermut i el ball de tarda, tots dos amb l'orquestra Saturno i accés gratuït al pavelló Els Joncs.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant com anirà la setmana amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana que, per superar, podríem dir, allò que es coneix com la Cuesta d'Enero aquí a Vilafranca, hem previst moltes activitats festives i culturals, perquè entrem també en el marc de les festes de Sant Raimon, que es concentren en dos caps de setmana. Aquest serà el primer i el següent la setmana vinent. Però abans hem de parlar també d'esport i de commemoració. Hi ha l'acte de relleu i traspàs de la ciutat catalana del bàsquet. En aquest cas, perquè ho ha estat a Vilafranca durant tot el 2025 i es fa el relleu pel 2026 a la ciutat de Mollerussa. L'acte tindrà lloc a Vilafranca aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la capella de Sant Joan i hi haurà, doncs, aquesta cloenda de Vilafranca com a ciutat de bàsquet català 2025 i després també cal destacar l'exposició 100 anys de la Federació Catalana de Bàsquetbol amb una conferència sobre la història del bàsquetbol a Catalunya i els 100 anys de la Federació, que tindran lloc, doncs, com dèiem, a la capella de Sant Joan dimecres a 6:45 de la tarda a càrrec de Lluís Puyalto, historiador i comissari de l'exposició. L'acte inclourà també el traspàs de ciutat del bàsquet català entre l'alcalde de Vilafranca i l'alcalde de Mollerussa. Això serà, com dèiem, aquest dimecres. Divendres hi ha la inauguració d'una exposició prou destacada, titulada Van ser massa pocs els dies. En aquest cas es tracta de la inauguració de l'exposició de Luis Lazo, que es pot visitar a Vilafranca des d'aquest proper divendres i fins al dia 22 de febrer a la Sala dels Trinitaris. Però, com dèiem, molta activitat cultural concentrada en dos caps de setmana pel que fa a les festes de Sant Raimon a Vilafranca. Unes festes de Sant Raimon que començaran divendres que ve amb el primer acte a les 7 de la tarda amb el Tas Raimon, un maridatge de vins amb salaons que tindrà lloc al Vinseu i després a 9:45 de la nit del divendres hi haurà Castelldefocs. Dissabte i diumenge un grapat d'activitats culturals i festives emmarcades, doncs, en aquest primer cap de setmana de les festes de Sant Raimon. El primer cap de setmana, especialment amb entitats, que són les que organitzen diferents activitats. Entre altres, podem destacar, per exemple, que hi haurà un concert de la coral del Centre Excursionista del Penedès, en aquest cas a l'Auditori Municipal, el diumenge a les 7 de la tarda. Parlant de música, també el Jazz Club Vilafranca organitza el primer concert de l'any i presenta un tribut a l'època daurada de l'Ona Laietana i els músics que van formar part d'aquella Barcelona Underground. Serà un concert amb el nucli Trio i que tindrà lloc el dissabte a 9:45 del vespre a l'Auditori del Vinseum de Vilafranca. I el cap de setmana també compta amb una festivitat destacada a Vilafranca del Penedès, com és la de Sant Antoni, que se celebra aquest diumenge amb els tradicionals Tres Tombs i la benedicció dels animals de companyia. La festivitat de Sant Antoni, patró dels animals, tindrà el seu punt àlgid aquest diumenge, just l'endemà del dia de Sant Antoni. Aplegarà un any més carros, carruatges i cavalls muntats a la vila en una festa que organitza l'Associació Mans dels Cavalls Sant Antoni Penedès. I prèviament, dissabte, el dia de Sant Antoni, es farà la missa del Sant a la Basílica de Santa Maria a les 8 del vespre. Diumenge es concentren els actes primer amb l'esmorzar del carreter i després, a partir del migdia, amb els Tres Tombs al centre de Vilafranca. I per acabar, recordem també que Laura Andrés serà a Vilafranca presentant l'espectacle Piano Piano amb el Músic Veu, amb el Festival Músic Veu. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori del Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i molt bona setmana.
Igualment.
Ara us deixem amb el flash de notícies de 9:45, la primera de les tres cites que tindrem al llarg del matí per posar-nos al dia de com comença aquesta setmana a l'Alt i al Baix Penedès. I a continuació, 5-6 minuts mal comptats, els esports del dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15. Comencem el flash informatiu explicant-vos que l'Arboç és l'únic municipi del Baix Penedès inclòs en el primer concurs del govern per construir habitatge públic de lloguer assequible. Es construiran 36 habitatges públics destinats al lloguer assequible. El govern de la Generalitat ha publicat la primera licitació d'un total de 37 solars municipals arreu del país destinats a la construcció d'habitatges públics de lloguer assequible. Entre aquests solars n'hi ha un situat a l'Arboç, que es converteix així en l'únic municipi del Baix Penedès inclòs en aquest primer concurs. Aquesta iniciativa del govern permetrà la construcció de fins a 1.940 habitatges públics en 23 municipis de Catalunya, que es destinaran al lloguer assequible durant un període mínim de 75 anys. Els solars seleccionats són terrenys municipals en desús que han estat cedits pels ajuntaments per facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a la demanda acreditada de lloguer existent. L'Alt Penedès presenta 3 noves associacions empresarials per impulsar la cooperació industrial. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès va acollir aquest passat divendres la presentació de les noves associacions empresarials dels polígons industrials de la comarca, un pas clau per fomentar la cooperació i la competitivitat territorial. Les entitats Avicugat Industrial, CEP Sant Sadurní i Xarxa Empresarial La Gelidenca, constituïdes recentment, permetran a les empreses treballar de manera coordinada amb els ajuntaments i el Consell Comarcal per millorar els polígons industrials i impulsar projectes compartits. L'acte va comptar amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i de la diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana Maria Martínez, que van destacar el paper estratègic de la indústria i dels polígons en el desenvolupament econòmic i social del territori. I el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, també ha visitat l'Ajuntament d'Olèrdola. El conseller finalitzava a Olèrdola una intensa jornada de visites institucionals al Penedès que el portava des de primera hora del matí de divendres a Gelida, Vilafranca i a Pacs, abans d'arribar a Olèrdola. En una trobada mantinguda al Saló de Plens de l'Ajuntament, l'alcalde Jordi Álvarez, el primer tinent d'alcaldia Jordi Pardo i la segona tinent d'alcaldia Fina Mascaró han traslladat al conseller necessitats presents al municipi amb la voluntat compartida de recolzar el teixit econòmic d'Olèrdola. Durant la trobada s'ha tractat el treball impulsat per l'Ajuntament per afavorir la creació d'una associació empresarial dels polígons d'Olèrdola. L'Ajuntament i el conseller s'han emplaçat a mantenir una nova trobada per conèixer els polígons del municipi. I acabarem parlant del Vinceum, perquè celebra aquest nou Vinceum un any de xifres rècord de públic, tant d'activitat museística com d'activitat cultural. El Vinceum tanca un 2025 de rècord. Durant el primer any sencer d'obertura del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, després de la seva renovació, l'activitat museística, cultural i d'oci del Vinceum ha tret gairebé 75.000 persones, pràcticament 9.000 més que el 2024, fet que suposa un increment de visitants d'un 13%. Amb aquest rècord ja són 4 els anys consecutius que el museu se supera pel que fa als usuaris. Enguany, la xifra exacta de visitants que ha acollit el Vinceum ha estat de 74.946, és a dir, 8.600 persones més que el 2024. La clau d'aquestes dades ha recaigut en gran part en l'increment de visitants a les noves exposicions estables del museu. En aquest sentit, les exposicions permanents han sumat més de 23.000 visitants, amb un 70% d'increment respecte al públic registrat el 2024 i 2,5 vegades més que la mitjana registrada els darrers 25 anys.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns amb l'hoquei patins. En primer lloc, us expliquem que el Noia va perdre aquest diumenge davant el Lleida per 5-3 en el primer partit de la segona volta. Duel sense premi pels cavistes que no van rendir-se en cap moment. La crònica ens l'acosta el nostre company Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet va caure ahir per 5-3 a la pista del Lleida en un partit molt intens i marcat per la igualtat que es va acabar decidint pels detalls. El primer temps va ser obert i amb arribades a les dues àrees amb ocasions per tots dos equips, però van ser els locals del Lleida els que es van avançar aprofitant un power play just abans del descans. A la represa, en el segon temps, el conjunt de Sant Sadurní va sortir amb empenta i David Gelmà va establir a l'1-1 només començar. L'alegria, però, va durar poc. Els cavistes, al minut 27, Jordi Badia va tornar a avançar el Lleida desviant un xut llunyà de Nico Ojeda i tres minuts més tard el mateix Ojeda va ampliar diferències amb el 3-1 després d'una gran acció individual. El 4-1 va arribar al minut 33 en una jugada molt protestada pels jugadors del Noia que reclamaven que la bola no havia entrat, però els àrbitres van acabar concedint el gol al capità dels lleidatans. Lluny de rendir-se, els de Carlos Cortijo van reaccionar amb caràcter i van tornar a entrar al partit gràcies a dues dianes de Pablo Nájera que van situar el 4-3 al marcador. Quan semblava que els cavistes podien puntuar, podien treure un punt amb un empat, Nico Ojeda va acabar sentenciant el duel amb una falta directa als minuts finals, posant el 5-3 definitiu. Escoltem les declaracions de l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
Hemos hecho, creo que un partido bastante completo, nos ha penalizado bastante el power al final de la primera parte, con la bola parada. Los árbitros con el tema de las faltas han tenido un criterio un poco raro porque creo que ha sido un partido muy, muy limpio y en tres minutos llevamos ya cuatro o cinco faltas y esto nos ha penalizado porque luego con la 15 nos han marcado el gol definitivo. El equipo nos ha rendido, ha trabajado. Hemos tenido la segunda parte 10 minutos que hemos dejado tres goles. Ahí tenemos que hacer autocrítica porque esto no nos puede pasar. Pero que a nadie se le olvide que jugamos contra un gran equipo con buenos jugadores. Por lo tanto, estamos jodidos porque no hemos conseguido tres puntos, pero estamos con confianza y con seguridad de que hemos hecho un partido bueno y para el futuro nos vendrá bien.
Tot i la derrota, el Noia Freixenet es mantindrà en la sisena posició de l'Hockey Lliga. El proper rival serà el Pas Alcoi. Els alacantins visitaran l'Olímpic de l'Ateneu el proper diumenge en un duel directe en les posicions de play-off. El Pas Alcoi està a sols un punt del Noia Freixenet. També a l'Hockey Lliga, aquest cap de setmana, el Calafell empatava 2 a domicili davant el Ribas. La crònica ens l'acosta des de Diumenge Ràdio, la Lourdes Meroño.
Bon dia. Aquest dissabte es va disputar un duel atractiu de la 14a jornada de l'Hockey Lliga, on la Disc Hockey Ribas va rebre la visita d'un Calafell molt sòlid i amb aspiracions altes a la taula. Des del xiulet inicial, el partit va tenir un ritme elevat, amb ambdós equips intensos en pressió i transicions. El Hockey Ribas desplegant un joc agressiu de sortida, amb patins ràpids i circulacions penetrants, van intentar imposar el seu estil davant d'un Calafell que buscava controlar els tempos i trencar línies amb bona circulació de bola. Les primeres jugades van ser igualades, amb oportunitats clares per part dels dos equips. El Calafell es va mostrar fort en el seu joc col·lectiu, sovint trobant espais entre les línies defensives locals. El Ribas, però, amb el suport de la seva afició, va pressionar alt i va generar transicions perilloses que van fer patir la defensa rival. A mesura que avançava el partit, el Calafell va demostrar per què ocupa posicions altes a la classificació i va saber aprofitar els errors del rival. Les accions de contraatac, combinades amb una circulació coordinada, van acabar resultant decisives. Tot i l'esforç del Ribas per tornar al partit, Calafell va mantenir un ritme sòlid i va aprofitar les seves ocasions clau, mostrant una capacitat ofensiva constant. La intensitat física no va decaure i els moments de tensió van ser constants fins al xiulet final. Tot i així, el resultat va ser de 2-2 i amb aquest empat el Calafell suma un punt més i es manté a la part alta de la classificació de l'Hockey Lliga, consolidant-se en zona capdavantera al top 4 amb 26 punts després de la jornada disputada. Escoltem ara les declaracions que ens feia el seu entrenador, Guillem Cabestany.
Bueno, en primer lloc, el que hem d'assumir i tenir clar és que no hem fet un bon partit, o possiblement que hem fet dels pitjors partits o el pitjor partit de la temporada i que haguéssim pogut perdre. A partir d'aquí, la primera part ha sigut nefasta, molt dolenta. L'actitud, la intenció o la intensitat era la correcta, però anàvem a destemps tota l'estona. Per tant, hem de tenir clar aquest punt de partida. La segona penso que ho hem endreçat una miqueta. Potser ells han tingut més bola, nosaltres ocasions més clares on el millor haguéssim pogut guanyar el partit amb una mica més d'efectivitat, però no hagués sigut, en els 50 minuts no hagués sigut merescut. Per tant, molt mèrit també del Ribas, d'equip incomodíssim, això ja ho sabíem, però potser no ens hem acabat de creure del tot. Cura d'humilitat, si és el cas, i seguir treballant per recuperar el to que teníem abans de Nadal. Contra el Cerdanyola, sense fer un bon partit el vam salvar, aquest pues, no ha pogut ser. I per tant hem de reflexionar i tornar a tenir el to, els entrenaments primer i després el to de partit adequat per poder guanyar a qualsevol equip d'hoquei lliga, que queda demostrat que és molt complicat i que guanyar a casa ja és difícil, guanyar fora de casa és molt, 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 molt complicat.
El pròxim partit serà diumenge vinent a 6:15 de la tarda, on el Calafell rebrà el Barça. Un duel exigent davant d'un dels grans favorits al títol, on el Calafell buscarà fer-se fort a casa.
I la Lourdes, que també ens acosta la crònica, en aquest cas de la derrota per 3-4 del Vendrell davant el Barça Atlètic en la jornada 9 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
Així és, el 2026 comença amb mal peu per al Vendrell. Els jugadors de Toni Porta van perdre per 3-4 aquest dissabte el Quim Tomàs contra el Barça Atlètic en un partit marcat per l'encert del blaugrana Biel Nadal amb un pòquer. Després d'una primera part sense gols, on Lluís Ferrer va desaprofitar un penal, a la represa el Vendrell s'avançava ben aviat amb un gran llançament llunyà de parada de Magí Prats. Els visitants, però, van treure petroli de les errades roxinegres i encarrilaven el maig gràcies als gols de Biel Nadal i, malgrat les dianes de Marc Nadal i Joan Nin per donar esperances, finalment el filial blaugrana s'emportava el triomf. Amb aquest resultat, el Vendrell queda 8è a la taula classificatòria amb 10 punts. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador Toni Porta.
Bueno, hem jugat bé, crec que en línies generals hem fet un bon partit. Passa que hem tingut 3 errors que amb el Barça penalitzen molt, perquè tenen molta qualitat. Seguim amb la tònica de sempre, competint, tenint infinitat d'ocasions i perdent un gol. Aquesta és la crònica de la temporada, malauradament. Hem arribat a mitja part 0-0, crec que la primera part hem tingut bastantes ocasions, el Barça també arriba, evidentment, perquè són molt bons, però tenim el partit relativament controlat, al final ens hem adelantat 1-0 al principi i la segona, i allà ens han vingut els pitjors moments. La veritat és que hem tingut una pèrdua que ens ha fet el gol de l'empat i una altra pèrdua tot al mig camp, que és l'1-2. Tot i així hem tornat a entrar al partit, hem fet un penalti, hem tingut el power play, que hem tingut 4 arribades claríssimes, no hi ha hagut manera de fer gol. Tot i així el partit s'ha posat complicat, però l'equip no ha perdut mai la cara. I crec que es mereixia mínim un empat, o fins i tot la victòria, però això aquí es tracta de fer gols i no ho fem. I aquest és el problema, que anem arrastrant durant tota la temporada i portem no sé quants partits ja perdent d'un gol i fallant infinitat d'ocasions. Sempre diem que canviarà la dinàmica, però malauradament no canvia.
Ara el Vendrell afrontarà l'últim desplaçament de la primera volta dissabte vinent a 6:15 de la tarda a la pista de l'Sporting Alcoi Erum.
Amb l'Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca, repassarem el partit del Patí Vilafranca contra l'Sporting Alcoi. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs encetem l'any esportivament pel que fa a aquesta primera jornada del 2026. I en l'àmbit de l'Hockey Lliga Plata, doncs, no ha començat amb bones notícies pel Patí Vilafranca, que va ensopegar a casa contra l'Sporting Alcoi, ensopegada podríem dir, davant d'un rival a priori assequible i que va posar l'ai al cor de l'afició vilafranquina, ja que l'equip alacantí va aconseguir dominar el marcador en alguns moments per 0-2. El partit començava precisament amb gol visitant, amb el 0-1 de Martí Portela, quan només s'havien jugat 6 minuts. El Vilafranca no es trobava sobre la pista i, de fet, l'Alcoi es mostrava certament còmode i, de fet, abans del descans tornava a tenir una oportunitat per ampliar la renda. Era a través d'un penal, amb el mateix protagonista, Martí Portela, que no va transformar i, tot i això, mantenien la renda mínima de 0-1 al descans. Només començar el segon temps, arribava al 0-2 de Javier Alós. Era un gol que aquí ja sí que obligava a reaccionar els vilafranquins si no volien deixar-se més punts davant l'Sporting Alcoi. I va arribar la reacció. Als 6 minuts, penal transformat per Aleix Ordóñez per retallar diferències i Roger Martí, un minut després, feia l'empat a 2. Es mantenia aquest empat fins la recta final. Capgirava la truita al Vilafranca amb el tercer gol de Roger Montserrat, encara quedaven 9 minuts per la conclusió. Però a les acaballes, a 3:49 pel final, després de l'error d'una directa d'Arnau Ribas, que hagués suposat un 4-2 molt còmode i que hagués pogut sentenciar el partit, l'Sporting Alcoi empatava amb el gol de l'altre germà Portela, Cels Portela, que feia el 3-3 definitiu. Repartiment de punts, un punt que sabia molt poc pel tècnic, Sito Expósito.
Doncs la veritat és que és difícil d'entendre, perquè ara ho veníem dient amb l'estaf, hem treballat molt bé per Nadal, no hem parat gaires dies i a més els entrenos han sigut de qualitat i l'equip creiem que estava creixent, però després a l'hora de la veritat no sabem competir. Vull dir, la realitat és que l'equip no sap competir perquè avui tenim un partit amb estrès en els dies que estàvem obligats a guanyar i s'ha vist un Vilafranca molt imprecís i després també en algun moment mancat d'idees, que això és el tema que els entrenadors podem dir què ha passat. Però creiem que durant la setmana hem treballat molt bé, o durant les vacances de Nadal, perquè aquest partit venia després de les vacances, i després doncs ens hem trobat un equip que per nosaltres ha sigut irreconeixible, i el que hem de més és de mirar a veure exactament què ha passat, analitzar ben bé, parlar amb els jugadors i analitzar què ens hem trobat.
Doncs empat del Patí Vilafranca contra l'Sporting Alcoi, empat a 3. Anem a repassar també la resta de resultats de la jornada. El grup sud de la Plata, Alcobendas 7, Alcorcón 3. A banda d'aquests resultats que dèiem, Vilafranca 3, Sporting Alcoi 3 i Vendrell 3, Barça Atlètic 4. També es disputava a l'Olot 3, Espanyol 3, Congrés 2, Girona 1 i Igualada B 4, Palafrugell 2. Un resultat que permet al Vilafranca retallar-li un punt al Palafrugell, que serà el seu proper rival aquest dissabte a les 8 del vespre. Palafrugell, Patí Vilafranca, un duel en què tots dos es disputaran la primera posició virtual del grup. Per la seva banda, el Vendrell visitarà el Coi, visitarà l'últim rival del Vilafranca. Serà també dissabte a 6:15 de la tarda. Com dèiem, de forma virtual, líder el Palafrugell amb 19 punts i el Patí Vilafranca en segona posició amb 17. Diem de forma virtual, ja que pel mig hi ha dos equips filials que no poden pujar. L'Igualada B, que és el líder, ara mateix amb 23 punts, però que al cap i a la fi no li servirà per res, no pot pujar de categoria. L'igual que el Barça Atlètic, que és tercer amb 18, un punt més que el Vilafranca. Per tant, un duel interessant la setmana que ve en aquesta zona alta.
I com ha estrenat l'any el Vilafranca de futbol?
Doncs l'ha estrenat com el va acabar, amb derrota per 1-0 contra el Sant Feliuenc. No es va poder complir la màxima d'entrenador nou, victòria segura. I la veritat és que la feina la va fer l'equip d'Ivan Moreno, que es reestrenava al capdavant de l'equip. Un bon treball defensiu. També es va intentar de cara a la porteria rival, però sense encert. I la veritat és que el partit no va començar malament per un Vilafranca que va tenir dobles oportunitats de Cedo i de Pol Mercè per poder avançar-se quan només s'havien complert 5 minuts, però no va poder aprofitar. A partir del primer quart d'hora, la cosa va anar cap avall, el ritme va baixar i, de fet, no podem destacar ocasions ressenyables per cap dels dos conjunts. Només comença el segon temps, males notícies. Es lesionava el lateral, Xino, un dels més importants de l'equip, i en la següent jugada, penal a favor del Sant Feliuenc, que transformava Albert Villegas fent l'únic gol del partit, l'1-0, que es va mantenir fins al xiulet final. El gol era al minut 55, per tant, pràcticament li quedava tota la segona part per davant al Vilafranca per, com a mínim, poder mirar de fer l'empat. Però no va poder ser, no va poder superar a un altre ex del Vilafranca, a Toni Casamayor, actual porter del Sant Feliuenc, i, per tant, els tres punts es quedaven a Sant Feliu, a les Grasses. Anem a escoltar les valoracions del tècnic, d'Ivan Moreno.
Doncs tenim ja amb nosaltres el nou entrenador del Vilafranca en la seva segona etapa. L'entrenador amb més partits que ha disputat, 315 en el teu debut. Vas empatar 0 contra el Reus Deportiu en la primera etapa. Avui no s'ha pogut donar, derrota contra el Sant Feliuenc. Primer de tot, com es veus a l'equip i com has viscut aquest primer partit en aquesta segona etapa?
Sí, a l'equip l'he de valorar pels entrenaments d'aquesta setmana i el partit d'avui, no tinc cap retret. Jo quan veig els jugadors que se li pugen els bessons, que ho intenten fins al final, que l'actitud que moltes vegades en el futbol suma és la que han tingut ells, acabo d'entrar, els he felicitat, els he dit que si fas molts partits d'aquest estil, el normal és sumar, que avui ells estan més encertats a la que han tingut i nosaltres amb la resta que han tingut no. Així que, bueno, a poc a poc, confiança plena en l'equip i en les possibilitats de sortir d'aquí.
El partit, deies, es marca una mica per la falta d'encert, el bon encert de Toni Casamayor, aquí ja coneixes bé, li ha tret una molt clara a Barrantes, que hagués suposat l'1-0, a partir d'aquí el Vilafranca ha atacat, la pilota no ha entrat i el penal ha acabat decidint el partit, ja és mala sort.
Bueno, ara anàvem parlant, no?, que a nivell... Quan tu valores el teu partit per dir si has fet un bon partit o no has fet un bon partit, mires a veure el que tu havies plantejat i si moltes d'aquestes coses han sortit prou coses. Hem creat prou ocasions, prou aproximacions com per haver fet algun gol. Bueno, és veritat que ells tenen la que tenen de penal, la resta no tenen un xut més, m'assembla que bloca bé David, però sense gaires complicacions. Bueno, el bagatge d'ocasions fetes i ocasions rebudes és bastant més a favor, no? És bastant favorable. Hem de continuar els partits seguint així, treballarem en la part de finalització, però convençut, no?, que amb aquesta intensitat, amb aquest ritme, amb aquestes ganes que tenen, podem sortir.
I ja acabo, abans que l'Antoni, si vol, et faci alguna pregunta com en els vells temps. A la segona part, a l'equip li ha costat una mica més generar aquest perill, veure porteria. És veritat que el Sant Feliuenc doncs, ha corregit. Què creus que li ha faltat a l'equip per tenir oportunitats més clares a la segona meitat?
Crec que el Sant Feliuenc, no? Aquí li dono valor al seu entrenador, que ha corregit, ha estat una mica més intens, perquè la primera part ells estaven una mica més proactius, a veure què esperaven a fer el que érem nosaltres. La segona han fet com una passeta endavant i des del principi s'han complicat una mica més la vida i nosaltres hem perdut algunes pilotes, que és les que no he ocasionat, més que ocasions d'ells, corners, no? Que han tingut més situacions de corners, de faltes, on nosaltres les hem sabut defensar bastant bé, no hem patit gaire en aquest sentit, que era un dels dèficits que tenia l'equip, i hem arribat moltes vegades per banda esquerra, amb Escofet i Manyet, i hem intentat fer el mateix després amb l'Eix i Nil per la dreta, a veure si eren capaços de posar centrades des dels perfils. Tenim gent com tenim dintre de l'àrea rematadora, com Ernest i Barrantes, no? Bueno, s'ha faltat una mica aquest últim pas amb la finalització, perquè bueno, algunes han arribat a rematadors, però els rematadors han estat poc fins. Bueno, el rival també juga, hi ha hagut un moment que ha fet bé, però jo crec que bueno, la segona part també, en punts, també hem estat superiors.
Esperem que arribi la primera victòria aviat. Doncs.
Arribarà segur.
Dues preguntes per l'Ivan Moreno. Una, hi haurà arribada de jugadors?
Això ho estem valorant amb la directiva i amb els encarregats d'això, que són el Guti, el Presi, el José Luis. Evidentment estem mirant jugadors, és molt probable que sí que hi hagi algun canvi, però bueno, en cap mal tranquil·litat, no? Que acabem d'arribar i si hi ha d'haver alguna sortida, que probablement hi haurà, torno a repetir, bueno, no ens podem equivocar, hi ha algunes peces que sí, jo crec que s'han de buscar, però tampoc firmar per firmar.
Ara ve una ratxa o una tanda de 4 partits seguits a casa. Què hem de treure d'aquí? 12 punts?
Me conformo primer amb els 3 primers. Me conformo amb els 3 primers. I després, quan vingui l'altre, me conformaré amb aquells. I després, quan vingui l'altre, amb els altres 3. Si podem sumar tot seria fantàstic, però ja sabem que aquestes coses són molt difícils en el futbol. Anem a concentrar-nos en el partit que tenim ara contra l'Horta, sabent que és un rival també que el tenim per davant i serà un partit com el d'avui, no? una categoria que s'assembla a la tercera amb unes errades una mica més exagerades, no? Les errades que hi ha. Bueno, preparar bé el partit, que sigui una bona setmana d'entrenaments, sí, i sortir contra l'Horta amb l'ambició, sí, de repetir un partit com avui amb una mica de rematades amb més percentatge d'un.
Doncs les paraules d'Ivan Moreno, que tot i la derrota doncs el veiem amb aquests ànims. De fet, primer partit, sota les seves ordres, encara queden tota la segona volta. De fet, la primera es tancarà aquest proper cap de setmana. Després ho comentem. Primer, anem a repassar resultats d'aquesta jornada a la Lliga Elite. Sant Joan Atlètic de Montcada 3, Sant Mauro 3, Atlètic Sant Just 3, Sabadell B 1, Horta 0, Valls 0, Castelldefels 2, Prat 1, Poble de Mafumet 0, Martinenc 0, Rubí 2, Júpiter 2 i Manlleu 1, Ciutat Cooperativa 1. Amb aquests resultats veiem una classificació liderada pel Sant Joan Atlètic de Montcada amb ascens directe, primera posició. També ascens directe a tercera, el Castelldefels amb 26, segona posició, un Castelldefels amb ratxa. Zona de play-off, Valls, tercer amb 23, els mateixos que el Rubí, 22 per la Pobla de Mafumet i 21 pel Prat. Amb 20, Atlètic Sant Just i Martinenc, 17 pel Sant Feliuenc, que escapa una mica de la zona baixa amb aquesta victòria sobre el Vilafranca, 16 punts per Manlleu, Ciutat Cooperativa, 15 per l'Horta, el proper rival del Vilafranca, i en posicions de descens, Júpiter amb 14, els mateixos que el Sabadell B, 13 pel Vilafranca, que es manté penúltim, i en última posició el Sant Mauro amb 11 punts. Aquest proper cap de setmana, diumenge, a les 12 del migdia, el Futbol Club Vilafranca tancarà la primera jornada, la primera volta de competició. Ho farà davant de l'Horta. I si dèiem que el duel contra el Sant Feliuenc era un partit marcat al calendari, un duel directe per la permanència, doncs el partit contra l'Horta ho torna a ser, perquè l'Horta té 2 punts més que els vilafranquins, és l'equip que ara mateix marca la salvació, i per tant, sent a casa, l'equip que buscarà aquests 3 primers punts del 2026 per mirar de sortir del descens i agafar oxigen de cara a la segona volta de campionat. Arribem a l'equador de la competició.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Que vagi molt bé.
Ara un parell de minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 10. I un cop actualitzat, seguim el Penedès en xarxa d'aquest dilluns parlant de la nova aplicació mòbil que ha estrenat l'Ajuntament d'Olèrdola i que permet fer gestions municipals des del telèfon.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.